L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial una jornada més a aquesta salutació de benvinguda. A l'inici del temps d'actualitat que un dia més ens disposem a repassar des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 9 de gener i des d'aquí, des de la sintonia de proximitat, un dia més, obrim aquesta crònica informativa de l'actualitat avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que avui obrirem destacant que el municipi de Santa Bàrbara perd en els últims 5 anys 250 habitants. L'últim any s'ha produït una petita remuntada i a 1 de gener del 2016 hi havia empadronades al municipi 3.807 persones. Amb la instal·lació de LEDs, l'edifici municipal de l'Ajuntament d'Amposta inicia el seu programa d'estalvi energètic. L'Ajuntament preveu d'estalviar més de 300.000 euros a l'any. I destapen un frau multimilionari a l'empresa pública Aquamet, l'empresa encarregada al nostre territori de treballs com la descontaminació de l'embassament de Flix o les obres del PIPDE, el Pla Integral de Protecció del Delta. Encara amb qüestions aquàtiques, parlarem de temes relacionats amb el Pla Hidrològic de l'Ebre. Esquerra Republicana presenta mocions de suport a les mobilitzacions en contra del pla aprovat pel govern popular arreu del país. Els republicans demanen també a la Comissió Europea que assumisca el cabal ecològic consensuat al territori i vetlle perquè el pla s'adeque a la normativa comunitària. En la mateixa línia, el Partit dels Socialistes anuncien, a través del seu diputat tarragoní, Joan Ruiz, que portaran el rebuig al Pla de Conca de l'Ebre al Congrés. Des de la regidoria de turisme de l'Ajuntament de l'Aldea passen balanç a les visites rebudes l'any passat, el 2015. I al Delta ja està pràcticament enllestit el rodatge de la pel·lícula La millor opció. Acabarem passant balanç als més de 1.000 joves que han estat atesos pels serveis comarcals de joventut durant l'any 2015 a la comarca del Montsià. I a la recta final del nostre temps d'actualitat comentarem diverses qüestions esportives. Parlarem d'esgrima. 4 dels 5 tiradors de la selecció espanyola presents a Basilea en la prova classificatòria per al Campionat del Món pertanyien al Salca Esgrima d'Amposta. El millor resultat del campionat el va aconseguir Àngel Fabregat, que va ser 6è. Les baixes de jugadors importants al club de futbol Amposta van fer impossible la victòria al camp del Castelldefels en el partit de la passada jornada, tot i el bon partit dels ampostins, que de moment continuen fora de la zona de descens a la primera catalana. I encara parlant de futbol, i en aquesta categoria, la primera catalana, avui hem conegut la dimissió d'Àngel García, el tècnic del Jesús i Maria. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida desenvolupem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, el recorregut informatiu d'este dimarts l'encetem avui a Santa Bàrbara, un municipi que ha perdut 250 habitants en els últims 5 anys. L'últim any s'ha produït una petita remuntada i a 1 de gener de 2016 hi havia al municipi 3.807 persones empadronades. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el 16% de la població planera és estrangera. I així ens ho explica des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Segons les dades que se'ns han facilitat des de la Regidoria de Governació de Santa Bàrbara, el nostre municipi ha perdut 250 habitants des de l'any 2011. Antonio Ollés, regidor responsable de l'àrea, recordava que l'històric ens mostra els anys de les dècades dels 30, 40 i 50 com aquells en què el poble va tenir un cens més elevat, superant els 4.000 habitants en aquella època. Les dècades posteriors van perdent població fins que a partir de l'any 1998 es torna a recuperar i arriba a un pic màxim de 3.989 habitants l'any 2011. A partir d'aquell any i fins al 1 de gener del 2015, la tendència és decreixent i en aquest quinquenni perdem 250 empadronats.
Sí, la veritat és un tema que m'he cridat l'atenció d'anar mirant cada any com evoluciona la població de Santa Bàrbara. La veritat és que és preocupant perquè ara portàvem ja 5 anys de baixada. Des del 2011, que vam arribar al màxim al màxim de les últimes dècades, perquè en els anys 30, 40 i 50 Santa Bàrbara va passar de 4.000 habitants. Poquet, per poquet, perquè eren 4.060, 4.080, però vam arribar a superar els 4.000 habitants. Però així, en èpoques recents, el màxim de població lo vam arribar al 2011, en 3.989, o sigui, quasi 4.000, però no vam arribar. Però ara portàvem 2012, 2013, 2014, 2015, baixant. I l'any passat estàvem en 3.734, o sigui, 250 persones menys que hem perdut durant aquests últims 5 anys.
Curiosament, i segons que continuava Ollés, les dades censals provisionals del gener del 2016 ens mostren un any on es produeix una petita remuntada amb 60 habitants més, el que ens situa en els 3.807 habitants, una pujada que no és atribuïble a l'increment de naixements. El 2015 va haver-hi 31 naixements enfront a 50 defuncions, sinó especialment a la reversió del flux migratori procedent no solament d'altres països, sinó també d'altres zones del país o de la comunitat autònoma.
Provisionalment sembla que hi ha una pujadeta i passem a 3.807. Això vol dir que pujaríem al voltant d'unes 60 persones. Raó de la pujada no és la natalitat. L'any passat, el que se diu el creixement vegetatiu, que és el número de persones que neixen menys el número de persones que moren, nosaltres ho tenim negatiu. L'any passat van morir 50 persones i solament van néixer 31 xiquets. Per tant, van perdre 19. Si la població puja, vol dir que hi ha algun altre factor, que és, lògicament, és el flux migratori. Sembla que enguany ha arribat més gent de l'exterior, d'altres parts de Catalunya, d'altres parts d'Espanya o de l'estranger, i això és el que ha fet que la població pugi una miqueta.
En quant a l'origen dels habitants del nostre poble, les darreres dades que es poden consultar a l'Institut Nacional d'Estadística són les de l'any 2014. Així, dels 3.821 habitants que tenia Santa Bàrbara en aquell moment, 610 no havien nascut al poble, el que representa un 16% del total, un percentatge que, segons el regidor, està dintre de la mitjana a les Terres de l'Ebre.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a la capital del Montsià, i és que amb la instal·lació de LEDs a l'edifici municipal, l'Ajuntament d'Amposta ha iniciat el seu programa d'estalvi energètic, un programa que preveu d'estalviar a l'any més de 300.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta ha posat en marxa la seva política d'estalvi energètic. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha invertit de moment 7.800 euros en la renovació de la il·luminació del vestíbul de l'edifici consistorial, una inversió que, segons els responsables, es recuperarà amb escreix i amb pocs mesos. En concret, s'han substituït els cablejats de 125 volts i també s'han substituït les bombetes per LEDs. Aquesta nova tecnologia generarà un estalvi de la factura de llum del consistori de més del 90%, tal com avançava l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
Parlant d'un estalvi del 90% en el consum. Què vol dir això? En valor absolut és difícil de calcular, perquè nosaltres paguem el quilowatt en una compra agregada i tenim tres tarifes diferents, però sí que és cert que si paguéssim el quilowatt al preu d'un consumidor normal, que són 13 cèntims, doncs estaríem parlant d'un estalvi quasi de 25.000 euros a l'any.
Aquest és el primer pas que fa l'equip de govern per modernitzar i fer més eficients les instal·lacions municipals. Cal recordar, a més, que per aquest 2016 es començarà la renovació de tot l'enllumenat públic amb la tecnologia LED, que suposarà un estalvi de més de 300.000 euros anuals. El primer pas es farà al nucli de població del Poble Nou del Delta.
Gràcies, Manel. Continuem ara en crònica judicial i ho fem perquè la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha detingut un total de 13 persones presumptament relacionades amb un frau milionari en contractes de l'empresa pública Aigües de les Conques Mediterrànies, Aquamed, una empresa dependent del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient. Entre els detinguts hi figuren el director general d'Aquamed, Arcadio Mateo del Puerto, la directora d'Enginyeria i Construcció d'aquesta mateixa entitat i els seus delegats a Múrcia i València. Mateo, al capdavant d'Aquamet des de l'any 2012, serà rellevat del càrrec avui mateix en un Consell d'Administració Extraordinari d'aquesta empresa pública, convocat amb un únic punt a l'ordre del dia, segons informen fonts del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Segons la Guàrdia Civil, es tracta de l'operació Frontino, en la qual s'han practicat un total de 16 escorcolls, entre els quals hi ha el de la seu central de l'empresa pública a Madrid, les delegacions de Múrcia i també València, la desaladora de Torrevella a Alacant i llocs de treball d'empreses adjudicatàries de contractes. La UCO, la unitat de la Guàrdia Civil que porta el cas, investiga una presumpta trama que des d'Aquamet podria haver adjudicat de manera fraudulenta obres i podria també haver falsificat certificacions i liquidacions per així augmentar significativament les quantitats a abonar a les empreses adjudicatàries. Les obres investigades estan relacionades, entre d'altres, amb la creació de conduccions aqüíferes terrestres, condicionaments de conques de rius i contenció d'embassaments, construccions de desaladores i tractaments químics per a la descontaminació d'embassaments. La investigació es va posar en marxa el setembre de l'any 2014 després d'una denúncia presentada a la Fiscalia Anticorrupció i les diligències de la qual s'ha encarregat el jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, del qual és titular Eloi Velasco, unes diligències que han estat declarades secretes. Fins ara s'han practicat 13 detencions, 8 a Madrid, 3 a Barcelona, una a València i una a Alacant, i 16 escorcolls, com comentàvem anteriorment, en diferents seus socials d'empreses i domicilis particulars. 8 a Madrid, 3 a València, 2 a Múrcia, 1 a Alacant, 1 a Barcelona i 1 a Tarragona. A més, en els pròxims dies, segons subratlla la Guàrdia Civil, se citarà en qualitat d'investigades 35 persones. Cal destacar que Aquamet és una societat estatal de titularitat pública que, com dèiem, depèn del Ministeri d'Agricultura. La seva finalitat és la de promoure les infraestructures necessàries per donar solució a la gestió de l'aigua a les conques mediterrànies i també a les Terres de l'Ebre, on en l'última dècada Aquamet ha impulsat destacades obres i actuacions al territori. Sens dubte, la més important són els treballs de descontaminació de l'embassament de Flix, que recentment han acabat i que han suposat una inversió de 165 milions d'euros. També Aquamet s'encarrega del Pla de Restitució Territorial, que inclou un centenar d'obres per dotar d'abastiments alternatius d'aigua els municipis de la Ribera d'Ebre, amb una dotació de 44 milions d'euros que s'ha executat de moment només en part. Aquamet es va encarregar també de les obres del Pla Integral de Protecció del Delta, del PIBDE, executat també en part. Entre les actuacions destacades està la creació d'una xarxa d'indicadors ambientals o els projectes de filtres verds per depurar les aigües, que van comptar amb un pressupost de 14,6 milions d'euros.
L'informatiu inútil.
Obrim ara un bloc dedicat a l'actualitat que genera el Pla Hidrològic. Comencem parlant d'Esquerra Republicana, que està presentant mocions a totes les institucions públiques del país, ajuntaments, consells comarcals i diputacions, per tal de donar suport a les mobilitzacions en contra del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre i reclamar a la Comissió Europea que vetlli perquè la llei complisca la normativa comunitària. El text de la moció denuncia no només l'amenaça que aquesta llei suposa per al futur socioeconòmic i ambiental del Delta i el tram final del riu, sinó que també reclama el suport a les accions davant la Comissió Europea i altres organismes internacionals per defensar el cabal ambiental consensuat al territori per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Els republicans volen que la Comissió de Medi Ambient Europea vetlli perquè el pla s'adeqüe i complisca amb les directives d'aus i hàbitats. Avui mateix, en dimarts, està previst que representants de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana i el senador Miquel Aubà es reunisquen amb membres de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per expressar-los el seu suport i conèixer de primera mà la situació actual. En el marc de la reunió també hi haurà la presentació del contingut de la moció i es mostrarà a l'entitat antitransvasament el seu compromís de participar en les mobilitzacions que organitzen. I si aquesta és l'actualitat d'Esquerra, també el Partit dels Socialistes de Catalunya, a través del diputat socialista per Tarragona, Joan Ruiz, explicava ahir dilluns que els socialistes s'oposen rotundament en aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre que el govern del PP va aprovar per reial decret el dia dia 8 de gener. El pla en qüestió preveu gairebé 500.000 hectàrees més de regadiu i 26 nous embassaments, fet que suposaria un greu perill per a tot el curs inferior del riu i molt especialment del delta. Per tant, el diputat socialista Joan Ruiz anunciava que portaran a través del seu grup, el dels socialistes, el rebuig del territori al Congrés dels Diputats. Aquest mateix divendres hi ha prevista una reunió a Tortosa per concretar les iniciatives parlamentàries i polsar de primera mà aquest rebuig de les comarques tarragonines en aquest pla de conca. Així ho assegurava el diputat socialista tarragoní, que també va desgranar una bateria de 18 iniciatives parlamentàries que el PSC ha entrat al registre del Congrés. Entre aquestes cal destacar la derogació de la reforma laboral del PP, que ha provocat, entre d'altres derivades negatives, que el nombre de treballadors tarragonins coberts per un conveni col·lectiu hagi caigut de 89.820 a tan sols 66.499. Així mateix, el grup socialista defensa d'augmentar un 60% el salari mínim interprofessional en dues legislatures, el que beneficiaria els 14.500 treballadors tarragonins que en aquests moments estan percebent aquesta quantitat mínima. En un altre ordre de coses, els socialistes proposen a la resta de grups un pla per erradicar la violència de gènere i prohibir els indults dels condemnats per corrupció o violència masclista.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I anem ara cap a l'Aldea, ho fem per parlar de qüestions relacionades amb el turisme. Des de la regidoria d'aquesta àrea de l'Ajuntament d'Aldea ens han facilitat les dades provinents de l'Oficina de Turisme en referència a les visites que el municipi ha rebut al llarg del passat any 2015. I és que aquest passat 2015 l'Oficina de Turisme de l'Aldea va rebre 133 visites amb un total d'unes 470 persones aproximadament. La procedència és d'arreu del territori català, també de l'estat espanyol i estrangers, majoritàriament molta gent de l'àrea urbana de Barcelona, també de Tarragona i de tot el sud català. També hi ha passat gent de la Comunitat Valenciana, Madrid, Galícia i de països europeus com Anglaterra, França o Alemanya. La gran majoria d'aquestes persones visiten el Delta, on ja hi havien estat abans. Altres van a un punt en concret, com Riumar o l'Encanyissada, i altres necessiten assessorament per començar la seva visita. Amb el recurs de la Via Verda, enguany s'han acollit molts ciclistes i molta gent que es porta la bicicleta en tren fins a l'Aldea i des d'allà comencen la volta al Delta des del municipi Aldea. Els visitants majoritaris són els de mitjana edat, sense nens, després parelles joves, seguit de les famílies amb nens i, per últim, les visites de gent gran, que són les més minoritàries. Moltes d'aquestes visites es redueixen a visitar l'ermita, l'església i fer un volt pel voltant. La gran majoria dels turistes que passen per l'ermita pugen a la torre i entren a veure l'església. Els practicants del cicloturisme són els que menys visiten el patrimoni del municipi. També hi ha visitants, fotògrafs i gent que fa la ruta de les Torres de Guaita, a més d'antics veïns del municipi que ara viuen fora i algun diumenge tornen a l'ermita, la torre i l'església. I no ens movem de la zona del Delta perquè ja està pràcticament enllestit el rodatge de la pel·lícula La millor opció, i així ens ho explica avui des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
A finals de novembre es va iniciar el rodatge al Delta de l'Ebre de La millor opció, una coproducció de Getsemaní Produccions i Televisió de Catalunya amb la participació de Televisió Espanyola i l'ISEC. La millor opció és una pel·lícula d'infància robada i desarrelament basada en fets reals, concretament explica la vida de Coto Bonet. Després d'un mes de treballs, finalment ha quedat enllestit el rodatge i ara la pel·lícula es troba en fase de muntatge. El director en recorda l'argument de La millor opció, Òscar Pérez.
El Coto és un jove saharaui que viu a Sant Jaume i un bon dia, sortint de casa seva, cau desmaiat al terra i quan es desperta del coma els metges li diagnostiquen que necessita un trasplantament urgent de ronyó. Això fa que la família seva, la família biològica del Sàhara, es presenti a Sant Jaume per ajudar-lo, i amb la dificultat afegida que feia 10 anys que no els veia, perquè ell de petit havia vingut amb un programa d'acollida. Llavors, bueno, la necessitat del ronyó, els problemes de salut se li ajunten amb el seu, amb aquest retrobament amb la seva família i els seus orígens.
El repartiment està format per actors professionals com Mercè Pons i Francesc Orella i alguns que no ho són. Coté Malenanin Kadà Koto s'interpreta a si mateix i aporta una nova dimensió al projecte.
Pues és una història molt forta perquè vaig tindre que necessitar un trasplant de renyó i gràcies a Déu me'l vaig poder donar a ma mare adoptiva i jo soc molt orgullós d'ella i perquè ara porto sang d'ella i ja està. No, de més, no... El que va passar ja està passat i ja està. Has de mirar abans sempre. Ja està.
El director de la pel·lícula La millor opció, Òscar Pérez, va ser guardonat al Festival de Màlaga en la categoria de millor director pel documental El tram final, un documental que la passada setmana es va poder veure pel Canal 33 sobre la gent del nostre municipi i que tanta controvèrsia hi va generar.
Informatiu Emute.
I abans d'arribar a la informació esportiva, parlem dels serveis comarcals de joventut del Montsià, que durant l'any 2015, a través de l'oficina comarcal i l'oficina jove, han atès un total de 1.014 persones. Detalladament, el trimestre que més usuaris han rebut els serveis ha estat el quart, l'últim de l'any, amb un total de 348 visites ateses. Val a dir que el nombre de consultes no ha baixat de les 200 per trimestre. El canal més habitual a l'hora de contactar amb els serveis comarcals de joventut ha estat el presencial, seguit del telefònic i l'ús de eines telemàtiques. El perfil dels joves atesos ha estat diferent cada trimestre. Així, durant els primers mesos de l'any, van ser joves de 21 a 25 anys el grup més nombrós atès. Durant els mesos d'abril a juny van ser els de 16 a 20 anys i durant el tercer trimestre es va atendre una franja àmplia des dels 21 i fins als 29 anys d'edat. L'últim trimestre va ser el grup de 21 a 25 anys. Pel que fa al gènere, un 60,95% de les consultes són de dones respecte als homes, amb un 39,05% que han fet també ús d'aquests serveis de joventut al Montsià. D'entre els serveis que s'ofereixen a l'oficina comarcal i a l'oficina jove, el més sol·licitat ha estat el d'informació i orientació, amb més del 50% de les consultes, seguit del de tramitació. Pel que fa als temes amb més demanda per als joves, cal remarcar que l'àmbit de la formació i l'educació ha estat el més sol·licitat durant tot l'any, fins i tot durant el segon trimestre ha representat un 77,31% del total. En segon lloc, i en alguns mesos, en una proporció gairebé paral·lela, les consultes i tramitacions sobre el programa de garantia juvenil van ser les més ateses, concretament amb un total de 277 joves. En una proporció també elevada trobem la resolució de consultes en temes de treball, i en menor mesura també s'han atès altres qüestions, com per exemple la salut, l'esport o el turisme. Com a última dada rellevant, cal destacar que el lloc de residència de les persones ateses han estat en major mesura a Amposta, seguit de la Ràpita i Alcanar. Cal tindre també en compte que un percentatge elevat de joves atesos són de fora de la comarca del Montsià, dada que en alguns mesos ha ocupat la tercera posició en relació amb la proporció total.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la previsió meteorològica, temps també avui per a l'actualitat esportiva a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Comencem parlant d'esgrima. 4 dels 5 tiradors d'esgrima de la selecció espanyola presents a Basilea en la prova classificatòria per al Campionat del Món pertanyien al Salca Esgrima d'Amposta. El millor resultat el va aconseguir Àngel Fabregat, que va quedar 8è. Tot i així, els tiradors ampostins van poder eliminar dues potències com Rússia i els Estats Units. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
D'esports, perquè aquest cap de setmana es va celebrar a Basilea la penúltima prova de la Copa del Món Júnior que classifica per al Campionat d'Esgrima d'Europa i del Món. D'un total de 254 tiradors, Espanya en representava 5. 4 d'ells eren d'Amposta. En la prova individual, el millor classificat va ser Marc Andreu, quedant 6è, Àngel Fabregat, 18è, i Gerard Gonell, 97è. El dia següent, per equips, l'equip espanyol, format per 3 tiradors d'Amposta, Marc Andreu, Àngel Fabregat i Eugeni Gavaldà, de 36 equips inscrits a la primera ronda, Espanya va guanyar a Turquia. En segona ronda van perdre contra Suïssa. En la ronda contra Egipte, l'equip d'Espanya va guanyar per 45 a 35 en un emocionant combat. S'ha de reconèixer així d'aquesta manera el mèrit dels tiradors d'esgrima ampostins sortits del Salca Esgrima Amposta que van guanyar a dos superpotències enfrontant-se a Rússia i als Estats Units.
Gràcies, Manel, i no marxes encara perquè avui dimarts hem de comentar també actualitat futbolística, ressons encara de l'últim partit disputat pel Club de Futbol Amposta. Les baixes de jugadors importants del Club Ampostí van fer impossible la victòria en el seu desplaçament al camp del Castelldefels, tot i el bon partit dels ampostins, que de moment continuen fora de la zona de descens de la primera catalana. És així?
Estic digne del Club de Futbol Amposta davant d'un gran equip, un bon equip com és el Castelldefels, a la zona alta de la classificació. L'Amposta va estar fins i tot per davant del marcador 1-2, però la manca de plantilla per lesions importants de jugadors com el capità Gustavo, el lateral Òscar o també el davanter Callerissa van fer difícil la victòria. Al final el resultat fou de 3-2 a favor del Castelldefels. Aquestes baixes es van notar, segons va explicar l'entrenador de l'Amposta, Albert Company.
Està clar que són tres jugadors importants i que per nosaltres, que tenim una plantilla curta, tota aportació és bona. Està clar, però de totes maneres la gent que va substituir-los va fer un gran partit, va fer un gran esforç i és una cosa que crec que hem de destacar.
Tot i la derrota, l'Amposta continua fora de la zona de descens amb 19 punts i preparant ja el proper partit que serà també a Castelldefels contra l'altre equip de la localitat, el Vista Alegre.
Gràcies, Manel. I parlant de futbol, parlant de la primera catalana, hem de parlar també d'un dels equips de les nostres terres, en rival de l'Amposta en aquesta categoria, el Jesús i Maria, que ha perdut els dos últims partits del campionat i que ahir mateix anunciava que el tècnic Àngel García havia dimitit en una decisió personal. El ja exentrenador del Jesús i Maria va arribar a principis d'aquesta temporada procedent del Catllà i deixa a l'equip situat en desena posició a la classificació amb 25 punts, 7 victòries, 4 empats i 6 derrotes. Des del club li agraeixen el treball d'aquests mesos i van confirmar que demà mateix o dijous, com a molt, es coneixerà el nom del seu substitut. Posteriorment, la plantilla també pot sofrir alguna variació pel que fa a altes i baixes. Recordem que aquesta setmana el Jesús i Maria prepara el proper partit de Lliga. Serà concretament el partit amb què comença la segona volta, un partit en què el Jesús i Maria disputarà un dels derbis de rivalitat comarcal en la primera catalana, ja que rebrà la Rapitenca.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui hem començat el dia amb algunes nevades al Pirineu que han deixat tot força blanc, per exemple aquí al nord del Pallars Sobirà, també en alguns punts d'Alta Ribagorça. La nevada també ha arribat a la Vall Fosca, fins i tot puntualment a l'Alt Urgell, o han blanquinat també zones de la Cerdanya. Aquesta és la imatge que rebíem des d'ara o a primera hora, amb unes temperatures que avui han estat baixes. Les mínimes han arribat bastant per sota els 0 graus a moltes valls del Pirineu. També la Catalunya central, en molts casos, han arribat a costar també els 0 graus de temperatura. Tenim vent també, vent que està bufant de mestral a moltes comarques de la meitat sud, sobretot cap a la zona de les muntanyes de Prades. És un buf amb més força, de 80 fins a 100 km per hora han arribat. I aquí veiem els núvols que precisament encara queden acumulats cap aquí, cap al Pirineu. Encara podria caure algun floc de neu, tot i que aquestes nevades tenen les hores comptades. I demà ens arriba una nova massa de núvols, aquesta d'aquí. És poc activa, per tant, de pluges no en deixarà, però sí que demà el cel tornarà a quedar força nuvolat. Aquesta tarda no, els núvols aniran marxant, en quedaran al Pirineu, potser els més gruixuts, els que els hi costi més de marxar, serà aquí, a la cara nord, a la Vall d'Aran, i a la resta els núvols, les boires, aniran marxant. De cara a demà és quan ens arriba aquesta massa de núvols, aquest frontet, núvols i clarianes a tot arreu, cel mig tapat i unes temperatures que no canvien gaire. A la tarda els núvols comencen a marxar, però encara no s'allunyen del tot, i hi haurà potser més clarianes a les comarques de Ponent. País Valencià, tarda potser més sol, també sol a l'arxipèlag Balear, algunes restes de núvols cap al nord. Demà també arriben núvols, sobretot al sud del País Valencià i al sud de l'arxipèlag Balear. I en pròxims dies preveiem una pujada de les temperatures que sobretot notarem durant el cap de setmana. Farà sol i a més arribarà l'anticicló. Això vol dir que també poden reaparèixer moltes boires a les comarques de l'interior.
Amb la previsió del temps, com cada dia, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en este repàs a l'actualitat que és l'informatiu des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que també avui, dimarts 19 de gener de 2016, ha estat elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores EMUTE, temps presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. I un dia més, a l'hora d'acabar, us agraïm la vostra confiança per escollir-nos. Demà hi tornarem. Fins llavors. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.